L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i benvinguts de nou a una nova edició del Fem Família de Ràdio Estel amb la col·laboració, com sempre, de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb Toni Huguet, el control tècnic, i amb qui us parla, Joan Trias. Avui parlarem amb el president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals, Josep Maria Paños, no us ho perdeu, i és que tot just ha començat la campanya de la renda, que per molts pot ser un mal de cap, i més aquest any ple d'ERTOs i ajudes econòmiques. En parlarem amb ell per trobar-hi solucions a tot plegat, però també parlarem avui en aquest programa sobre pobresa farmacèutica. Ho farem amb Homer Oval, gestor del Fons Social de Medicaments a Catalunya i Aragó del Banc Farmacèutic, i és que arran de la pandèmia la pobresa farmacèutica ha incrementat en un 30% i afecta fins a 400.000 persones a tot Catalunya. Tot plegat, si et quedes amb nosaltres, fem família.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Mireu, aquest 7 d'abril ja ha començat la campanya de la renda, una campanya marcada, com tot darrerament, per la crisi pandèmica. Però qui ha de fer la declaració? Com afecta la declaració si ha rebut un ERTO? En parlem a aquesta hora amb el president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals, Josep Maria Paños. Què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyor Paños, primer de tot, qui està obligat a fer la declaració de la renda aquest any?
Aviam, l'obligació de fer la declaració de renda es fixa en una sèrie de quanties. La part més important són els rendiments del treball. Aleshores, la norma general és quan tens només un pagador, no estàs obligat a fer la renda si no guanyes més de 22.000 euros a l'any. Mm-hmm. Quan tens més d'un pagador, aleshores es rebaixa aquest límit. Si el segon i tercer pagador et paga més de 1.500 euros, aquest límit ja queda rebaixat a 14.000 euros.
Val.
Què és el que li passarà a molta gent que ha cobrat dels ERTOs?
Entrem en això dels ERTOs perquè entenc que si ha rebut un ERTO s'entén com a segon pagador i, per tant, toca declarar-ho, no?
Correcte, sí, sí. És a dir, la gent que ha cobrat un ERTO tindrà dos pagadors, l'empresa, per un cantó, i el CEPE, que és el segon pagador. Com que molta gent cobrarà d'aquest segon pagador més de 1.500 euros... El llindar ja es rebaixa 14.000 euros i, per tant, molta gent tindrà, que no tenia obligació de fer la declaració de renta, la tindrà que fer.
Val. Pel que fa al CEPE, com ens deia, el Servei Públic Estatal d'Ocupació, diguem-ne, ha tingut molts errors enguany a causa d'una alta complexitat arran de la pandèmia, del col·lapse del sistema, etc etc etc. Què passa si ha rebut més del que pertocava o, al revés, què passa si n'ha rebut menys?
Bé, hi ha tres possibilitats, que ja ho ha comentat i ha fixat els criteris l'Agència Tributària. L'Agència Tributària diu, miri, nosaltres fins l'últim dia intentarem actualitzar les dades. De manera que una opció és no precipitar-me a presentar la renta, esperar-me el màxim de temps possible, aviam si m'han regularitzat bé. Si m'han regularitzat bé les dades de l'esborrany, les dades fiscals, la presento i he complert. Si no s'ha actualitzat això, però jo ja sé quina és la quantitat que tinc que tornar, l'Agència Tributària diu, miri, vostè, restis aquesta quantitat perquè ja la coneix i presenti la renta bé. I si finalment ni sé la quantitat ni ho faig, quan en l'any 2021 quedi la quantitat fixada i jo l'hagi tornat, aleshores presenti vostè una rectificació de l'autoliquidació del 2020 i demani vostè les quantitats que hagi pagat de més.
En el cas de Catalunya, si no m'equivoco, tenim alguna rebaixa pel que fa a l'IRPF, també.
A Catalunya el que han posat dos mesures correctores. Una, efectivament, el que es diu una deducció per la gent que ha cobrat de més de dos pagadors, en la qual es corregirà l'efecte impositiu de lo que tinc que pagar mitjançant aquesta deducció. I després, la gent que ha cobrat menys de 12.000 euros tindrà un mínim del contribuent una mica superior a la resta dels contribuents.
Mm, vale. Parlàvem dels ERTOs també, però clar, les ajudes han anat enguany més enllà dels ERTOs. Pel que fa als autònoms que van cobrar ajudes per cessament d'activitats, com ho han de fer tot plegat?
Les ajudes per cessament d'activitat que s'han cobrat de les mútues, això s'ha de declarar com a rendiment del treball.
Uh-huh. Per tant, s'ha declarat igual.
Igual, sí, sí, com si fos un altre pagador i, per tant, rentes del treball i tributaran.
Uh-huh. I pel que fa a l'ingrés mínim vital, també ha de tributar?
No, l'ingrés mínim vital no es tributa fins a la quantia d'11.729 euros, És a dir, que si jo tinc un ingrés mínim vital fins a 11.729 euros, no pagaré. Si supero aquesta xifra, pagaré per l'excés, però en tot cas estàs obligat a presentar la renta. Estiguin exemptes o no, tinguis que pagar o no, t'obliguen a presentar la renta. Mm. Per tant, és una altra obligació de presentar la declaració de renta, tot i que la quantitat al final sigui totalment exempta i no hagi de tributar.
Val. Una altra novetat d'enguany és que aquest any sí que es podrà fraccionar encara més els pagaments. És a dir, si fins ara teníem 2 mesos, ara en seran 6, si no m'equivoco, no?
Sí, però només per aquella gent que s'hagi vist afectada a presentar la declaració de renta com a conseqüència de tindre més de 2 pagadors.
Val. Senyor...
Els supòsits.
Senyor Panyosa, li pregunto per la seva opinió personal i com a president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals. És un sistema just en un any de crisi com aquesta que si jo he percebut ajudes perquè no en tenia, hagi de pagar per unes ajudes que, reitero, vol dir que si ja no tenia, ara com m'ho faré per pagar tot plegat?
Bé, aquí jo crec que hi ha 2 temes. Un és que molta gent desconeix el mecanisme de la renta, de com funciona la renta a l'Estat espanyol. Llavors, per això es produeix aquestes disfuncions. Uh-huh. Aquí a l'Estat espanyol, en teoria, quan tu arribes al mes de juny, pel sistema de que et retenen en funció de lo que guanyes, ja has pagat l'impost. De manera que quan arribi el mes de juny no tindries que pagar o tindries que pagar molt poc. El problema d'aquest sistema és que, com que cada pagador et reté en funció del que tu cobres, uh-huh, quan hi ha més de 2 pagadors, pot ser que ningú et retingui, perquè per separat no estiguis obligat a fer la retenció. Quan acumules les rentes és quan aleshores et surt a pagar tot de cop. És a dir, una persona que només té un pagador i guanya 22.000 euros, aquest pagador, si ho ha fet bé, ja li ha retingut durant tot l'any. Per això no li surt a pagar i no l'està obligat a presentar.
Per entendre'ns, senyor Panyos, entenc que la gent que hagi cobrat doncs aquestes ajudes de cessament d'activitats, aquests ERTOs, el que sigui, és perquè ho ha cobrat, diguéssim, i per entendre'ns tot plegat, en brut.
Exacte, en net, sense retenció.
Exacte.
Clar, si jo, en lloc de tindre un pagador de 22, tinc 2, que cadascú en paga 11, uh-huh, per separat, 11.000 euros no estàs obligat a que et retinguin. Per tant, no m'ha retès ni un ni l'altre. Uh-huh. Faig la renta juny, acumulo les rentes, com que passa del llindar dels 14.000 euros, l'haig de presentar, i en trobo amb 22.000 euros, el tipus mínim aquí a Espanya és un 15%, que no s'ha retingut. Clar, i ara el juny en surt tot de cop. Per això la gent que li sortirà el juny a pagar 1.000 o 1.000 i pico d'euros, que és una barbaritat. Uh-huh. Un altre tema que vostè em preguntava, és a dir, tindrien que haver estat exemptes? Jo penso que sí. És a dir, com que això venia d'una situació extraordinària, desconeguda, com era una pandèmia, el que no s'entén, i es volien fer ajudes directes i ajuda la gent, el que no s'entén és que totes aquestes ajudes no s'hagin declarat exemptes de tributació. I ara ens haguéssim estalviat tots aquests problemes.
Clar. Pel que fa a nosaltres, els ciutadans, té la percepció de que a casa nostra, en la majoria dels casos, sabem fer la declaració de la renda?
Aviam, sí que és cert que l'Agència Tributària, en els programes que té a web de la renta web, ajuda moltíssim a que la declaració de renta es pugui fer i es pugui fer a un nivell de contribuent normal que no és un gran estudiós del dret fiscal. Però sí que és cert que hi ha una sèrie de matisos que si tu no coneixes una mica en profunditat la legislació et poden provocar errors. És a dir, hi ha gent que millor desconeix que si té un grau de discapacitat el pot aplicar, o que si ha vengut o ha comprat pisos i no s'han modificat les referències catastrals, li poden generar una renta immobiliària que no, per la qual no ha de tributar, o que si ha tingut béns en l'estranger, també haig d'incorporar les rentes d'aquests béns. És a dir, efectivament, la renta és molt més complexa, si bé és cert que un gran paquet de rentes, que provenen només de rentes del treball, sí que es poden fer a través de la renta web. Però bueno, jo sempre dic que la gent miri bé les dades fiscals i que en qualsevol cas, en qualsevol dubte, pues que acudeixi a un professional, que poden haver estalvis importants.
Sigui com sigui, senyor Paños, quines són les recomanacions, les principals recomanacions que li fa la gent a l'hora de fer la declaració de la renda?
Bàsicament, que una vegada pues, ja té les dades fiscals d'Hisenda, comprovi que totes les imputacions que apareixen allà són correctes, és a dir, que si li imputen rentes immobiliàries de béns immobles, que efectivament aquests béns immobles siguin d'ell, que la part proporcional que li imputen el 100, el 50 o el 70% sigui correcta, que si ha tingut un fill o ha adoptat o bé s'ha divorciat, que pensi que aquestes situacions personals que afecten a la declaració de renta moltes vegades no estan recollides. En la qual és el que jo sempre dic a la gent, que faci un estudi una mica en profunditat de totes les seves circumstàncies per veure que efectivament s'ha reflectit bé en les dades que té Hisenda.
Entenc que és molt millor, per tant, fer el famós borrador de declaració de renda abans d'enviar-ho, no?
Exacte, sí, comprovar. Després també hi ha qui es pot fer la renta separada o conjunta, també mirar que surt millor si faig la renta separat o conjunta, perquè si jo opto per una conjunta o una separada i després, una vegada passat el plaç reglamentari de presentar la renta, me n'adono que m'he equivocat i que era millor, en lloc de fer-la separada, fer-la conjunta o a l'inrevés, ja no em deixen modificar-ho.
Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i posar-hi llum sobre tot plegat, perquè a vegades això de la declaració ens fa pensar en burocràcia i tot el que ens fa pensar en burocràcia ens espanta una mica. Això és així. Això és així. Senyor Paños, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Mireu, abans del coronavirus, la pobresa farmacèutica afectava un 4% de la població a Catalunya, és a dir, unes 300.000 persones. Ara, a dia d'avui, n'hi ha un 30% més en aquesta situació i ja en són 400.000 persones al voltant, per tant, d'un 5% de la població. Però a què ens referim? De què parlem quan parlem de pobresa farmacèutica? A qui afecta i, sobretot, com hi fem front a tot plegat? En parlem a aquesta hora amb Homero Val. Ell és gestor del Fons Social de Medicaments de Catalunya i Aragó del Banc Farmacèutic. Homero, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, de què parlem quan estem parlant de pobresa farmacèutica? Perquè segur que molts de nosaltres ho hem escoltat això per primera vegada.
Sí. Entenem per pobresa farmacèutica la dificultat de les persones, especialment les que viuen en situació vulnerable, la dificultat que tenen per fer front al copagament que tots hem de fer en farmàcia dels productes farmacèutics. Pensem que des del decret de l'any 2012, tots els ciutadans hem de fer aportació, copagament dels medicaments, de l'import dels medicaments en farmàcia. Sí que és veritat que hi ha alguns col·lectius que tenen farmàcia gratuïta, és a dir, han de fer un copagament zero, però la resta de la població, siguin pensionistes o segons la targeta sanitària individual, tenim un tant per cent d'aportació de medicaments en farmàcia. Aleshores, aquelles persones que per motius econòmics no poden fer front a aquest copagament, és a dir, deixen d'adquirir medicaments en farmàcia per motius econòmics, amb això entenem que és la pobresa farmacèutica.
Segur, senyor Val, segur que s'han fet milers de vegades aquesta pregunta, que al final no sé si té gaire, no sé si té gaire resposta, eh? Però com és possible que hi hagi pobresa farmacèutica en ple segle XXI? És a dir, per què, si aquesta gent no hi arriba, no ho cobreix en aquests casos tot plegat l'administració pública, que per això està?
Doncs bé, com comentes, és a causa del decret de l'Estat de l'any 2012, en el que es va imposar que tots els ciutadans han de fer front a una part del cost de la medicació. I és aquest copagament el que no tota la població pot afrontar, malgrat fins i tot que tinguin feina, perquè des de la crisi de l'any 2008, 2007, 2008, ha aparegut una figura relativament nova en el nostre país, que és la figura del treballador pobre. És a dir, aquella persona que no té garantida viure la inclusió social per una feina, sigui perquè és una feina poc remunerada, perquè és temporal, per les condicions laborals que coneixem en el mercat laboral. Aleshores, és aquesta situació la que les persones... L'enquesta del baròmetre, el baròmetre sanitari del CIS, que és una dada oficial, l'any 2018, ens deixava la xifra del 3% de la població que manifestava no haver pogut adquirir medicaments per motius econòmics receptats per la sanitat pública. El 3% de la població espanyola de mitjana. Això vol dir 1.400.000 persones que tenen dificultats econòmiques per fer front al pagament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quan parlem de pobresa, per exemple, quan parlem d'una persona sense llar o quan parlem d'algú que li costa omplir la cistella de la compra, és evident que estem parlant d'un tipus de pobresa del qual s'està jugant en foc, perquè això repercuteix en la salut de la vida de la gent. Quan parlem de pobresa farmacèutica, entenc que el perill encara és més important, perquè si algú necessita un fàrmac i no pot arribar a tenir-lo per pal·liar o curar la seva malaltia, pot significar un greuge molt important, no? Per tant, què pot arribar a significar per algú patir aquest tipus de pobresa?
Doncs pot significar no poder sortir del cercle viciós en el qual es veu sotmès d'exclusió social. Hem de dir que la pobresa, pròpiament, no té cognoms. No li podem posar etiquetes a la pobresa. La persona que viu en pobresa, que viu en necessitat, viu aquesta necessitat en tots els àmbits de la seva vida, no només en la farmacèutica. Té dificultats. Podem posar-li etiquetes, podem parlar de pobresa alimentària, podem parlar de pobresa energètica, de pobresa infantil, podem parlar de molts tipus de pobresa, també la pobresa farmacèutica. Però la persona pròpiament que pateix pobresa, aquesta vessant de la pobresa farmacèutica li impedeix viure amb una igualtat d'oportunitats per accedir al món laboral o per mantenir-se en la vida comunitària habitual de qualsevol altre ciutadà.
Parlàvem de que ara al voltant d'un 5% de la població catalana, és a dir, 400.000 persones, que em sembla una barbaritat, pateixen aquest tipus de pobresa farmacèutica. La Covid ho ha engreixat tot, és a dir, ha engreixat aquests números?
Sí, evidentment, com en tots els altres àmbits de la vida social. Tots som conscients que la primera pandèmia ha estat i és l'alerta sanitària, és a dir, atendre l'estat de salut de les persones. Aquesta ha estat la prioritat de l'any 2020 i continua sent-ho encara durant 2021. Però les conseqüències socials que està deixant aquesta pandèmia sanitària, podem parlar que és una pandèmia social, és una pandèmia econòmica. I nosaltres albirem, i ja es comença a parlar en segons quins indicatius, que tota aquesta pobresa, tota aquesta alerta sanitària, la pandèmia social que comporta per causes econòmiques, portarà també a una pandèmia de salut mental, a una pandèmia de depressions, d'autòlisis, vull dir, unes dificultats de les persones que es veuen abocades a una situació per ells nova, que fins ara no havien patit mai i que fins i tot amb una feina no poden afrontar per poder-ne sortir-se'n. Aquest és el drama, aquesta és la tragèdia que estem vivint. I la pobresa farmacèutica, evidentment, si la salut, que és el primer, no ens permet viure la inclusió social amb una feina ben remunerada, poder arribar a final de mes, etcètera, etcètera, doncs aquesta situació dramàtica i tràgica ens està deixant, ens deixarà una perspectiva i un panorama, diríem, pessimista en aquest sentit. Val a dir que la pobresa farmacèutica té dues característiques, i és que és vergonyant i, a més, és molt amagada. Vull dir que una persona, les persones, quan tenen dificultats per adquirir medicaments per motius econòmics, quan van a la farmàcia amb la seva recepta del metge i veuen que no s'ho poden costejar, moltes vegades és davant del farmacèutic que li diuen aquest medicament no me'l donis, aquest no, que ja tinc a casa. I s'inventen excuses per amagar aquesta pobresa que pateixen, perquè és vergonyant. I, a més, és amagada. És fins al moment que es pot donar sortida cobrint el cost de la medicació, com fem des de Banc Farmacèutic, amb el nostre programa Fons Social de Medicaments i altres programes que estem posant en marxa, és en aquell moment que la persona diu ara sí que ho manifesto, perquè hi ha algú que em cobrirà aquesta despesa que jo no puc fer front. I és en aquell moment que afloreix i es fa visible aquesta vessant de la pobresa.
De seguida parlem del Banc Farmacèutic i de les mesures que hi posen per solucionar o intentar solucionar tot plegat. Avui estem parlant amb Homero Vall, gestor del Fons Social de Medicaments de Catalunya i Aragó, precisament del Banc Farmacèutic. Però no sé si em sabria dir, senyor Vall, si som un país poc avançat a la prevenció. I ho dic perquè, esclar, per mi és incoherent que l'administració pública no costegi o li costi costejar un medicament que val tant per una persona que el necessita, que al final, si no el pren, acabarà necessitant uns recursos que valen el doble, el triple, el quatre vegades més en un hospital.
Efectivament. Aquest és el cercle viciós del que us estava parlant abans. Uh-huh. Quan una persona, per motius econòmics, redueix les dosis de medicació prescrita o bé en fa completa falta d'adherència, això què fa? Que la patologia que pateix, si és crònica, encara es fa més greu. I, a més, en poden sortir noves patologies, amb la qual cosa els costos pel sistema sanitari són molt més grans, com bé dius, perquè es converteixen, potser, en costos hospitalaris. Posem un cas molt concret que l'entendrem. Una persona que pateix una diabetes de tipus 1 amb una medicació relativament econòmica, doncs pot mantenir-se. Però si no es medica i passa a una diabetes 2, la medicació que requereix és molt més cara. És molta més quantitat i, a més, més cara. I això repercuteix molt negativament en els costos sanitaris.
Ara sí, per qui no ho conegui, senyor Vall, què és el Banc Farmacèutic i com es gestiona tot plegat?
Sí, doncs mireu, Banc Farmacèutic és una ONG, una organització no governamental, que neix a Itàlia a partir d'una iniciativa molt similar al Banc dels Aliments. A Itàlia té una idiosincràsia i una manera de funcionar molt, molt concreta, i el nostre president i fundador de Banc Farmacèutic, el doctor Àlex Brenxat, doncs va portar aquesta iniciativa a Catalunya per mostrar, captivat, diríem així, per la possibilitat que els medicaments puguin ser objecte de gratuïtat, objecte de donació, objecte de generositat envers les persones que ho necessiten. I és en aquest moment que, quan neix Banc Farmacèutic a Catalunya i es comença a estendre a nivell de l'Estat, l'any 2005, doncs Banc Farmacèutic comença a recollir medicaments en farmàcia per poder-los distribuir després a entitats del tercer sector que els puguin fer arribar als seus beneficiaris. Però va passar que al voltant de l'any 2015 unes treballadores socials sanitàries ens van alertar que a Barcelona hi havia casos de persones que havien d'escollir entre menjar o medicar-se. Davant d'aquesta sorpresa, la mateixa que has tingut tu al principi de dir això no m'ho podia imaginar, davant d'aquesta sorpresa Banc Farmacèutic es posa en marxa a dimensionar el problema, a investigar aquesta realitat i, efectivament, descobrim que hi ha pacients que pateixen aquesta pobresa farmacèutica i que no poden costejar-se el cost dels medicaments.
Perquè ara el banc farmacèutic, a dia d'avui, a quantes persones més o menys està costejant?
Actualment tenim 885 persones en actiu. En actiu vol dir que són persones a les quals banc farmacèutic els està costejant la seva medicació en farmàcia.
Gestor del Fons Social de Medicaments a Catalunya i Aragó del Banc Farmacèutic, senyor Merobal, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat avui a Ràdio Estel. Una abraçada i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, fem família.
Vinga, doncs, fins aquí el programa d'avui. Esperem que, com sempre, us hagi agradat. Us esperem la propera setmana a Ràdio Estel a 6:15, com sempre, el mateix dia, els dimecres. I això sí, mentrestant, feu família, que vagi molt bé.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.